Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Doncs finalment no hi haurà partit a Miami. La versió oficial, la de la Lliga, diu que la promotora encarregada d'organitzar el partit no ho ha acabat de veure clar després del soroll que estava generant el partit aquí a Espanya. Les protestes dels futbolistes, la pressió del Real Madrid, alabant protesta al CSD, en definitiva, que no hi haurà partit. S'ha parlat molt del tema de l'adulteració de la competició, que l'argument es sosté. És evident que no és el mateix ni pel Villarreal ni pel Barça jugar el partit al Madrigal que a Miami, però per mi el gran greuge era econòmic. Dos equips, triats a dit, sortien econòmicament beneficiats de la disputa d'aquest partit. Així que Laporta estarà emprenyat perquè perd uns ingressos amb els que comptava i Flick, De Jong i segurament la majoria dels jugadors del Barça pensaran que millor que millor. De seguida estarem a Miami per saber com ha caigut allà la notícia avançada ahir per Isaac Fouto, aquesta cancel·lació del partit, però sobretot analitzarem la jornada Champions. El Barça va golejar 6-1 a Olympiacos, marcador enganyós perquè el partit estava força igualat fins que els grecs no es van quedar amb 10 per una injusta expulsió de Heze. La nota positiva, al marge del marcador, el gran partit amb hat-trick de Fermín, que clarament apunta titular pel Clàssic i que Flick va poder donar descans al tram final del partit a Yamal i a Pedri. Un Hansi Flick que ha estat sancionat amb un partit pel comitè de competició. El Barça anirà a apel·lació. Un partit per l'expulsió que va veure, la vermella que va veure el dia del Girona. De cara al Clàssic, Rafinha ha fet ja avui part de l'entrenament amb el grup. De la resta de la jornada d'ahir, destaquem la golejada de l'Arsenal a l'Atlètic de Madrid, 4-0. El City va guanyar a Villarreal, 0-2. I pallissa del PSG al Leverkusen, 2-7. Van com un avió els de Luis Enrique. Va ser la nit de les golejades. El PSV li va fer 6 al Nàpols, 6-2. I l'Inter va guanyar també 0-4 al Sant Gilois. Van per feina els equips. Avui juga el Real Madrid, rep a la Juve a partir de les 9. L'Atlètic Club rebrà el Karabakh a 7:15 i tenim també un Chelsea-Ajax que es deixa veure. A l'Espanyol escoltarem a Pere Milla en roda de premsa, futbolista molt criticat la temporada passada, però que aquesta temporada està a un altíssim nivell. En van parlar molt en el seu dia, arxivada la demanda del Nàstic contra Eder Mallo, l'àrbitre d'aquella famosa promoció de descens a primera contra el Màlaga. Ha quedat arxivada. En bàsquet, el Manresa guanya la pista de l'Aris en Eurocup, 79-86. Avui li toca a la penya jugar a la Champions, rep el Bursaspor a 9:15, mentre que l'Uni Girona, l'Eurolliga, ve de guanyar la pista del Praga, l'actual campió d'Europa, ha de rebre avui el Burgués francès a partir de les 7 de la tarda. En handbol, el Granollers va empatar a 24 a la pista del Minar Baia Mare romanès. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado, i el Sergi Font, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, no hi haurà partit a Miami. Què us sembla la cancel·lació d'aquest partit? Us sembla bé el 76%, malament el 24%. En clau Espanyol, sobre Pere Milla. S'ha estat injust amb ell? Sí, 53%, no 47%. I en clau Girona, teniu la sensació de que l'equip millora? Està al 50% aquesta enquesta. Marc Peires està al control de so, José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota és la pilota de les estrelles, és la pilota de la Champions, ja roda Esports COPE.
Interruptores, interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
En mi vida he tenido que hacer muchas elecciones y en todas me ha guiado la capacidad de trabajo de las personas. Personas enamoradas de su profesión y que deciden trabajar seguras con Panther. Sin duda, somos un país de currantes. Soy currante, soy de Panther.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¿Eh? 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 ¡Cope!
¿Empezó Oli?
Sí, señor, con saque de centro por parte del Barça, que ha perdido el sorteo de campos porque está jugando.
Fermín.
Carril del 8, se la pide. Yamal. Hace una mano, Yamal. Sale el portero. Balón para Fermín. Gol.
Bueno.
Rashford, cerradito. El remate fuera. Por poco.
Kunde
ha peinado. Ahí está Dro para Fermín. Hace una mano, Fermín. Tira gol. Golazo. Qué maniobra. Remata el Cavi gol. Gol de cabeza del Cavi. El centro desde la parte derecha para el marroquí, que remata de cabeza solo.
Sí, ha tirado
de cabeza. Y va a ser el encargado de marcar su gol, el Cavi. De momento 2-0. Bajo los palos Sesni. Lanza el Cavi. Gol. Dio en el palo izquierdo y entró. Gol de Olympiacos, gol del Cavi.
Sí, expulsión. Ha visto Gece la segunda tarjeta amarilla. Creo que ha soltado el brazo.
Okay, la mete para Fermín para Raso. Transport de nuevo. Sale el portero.
Bueno, parece penalti, claro. O sea,
sale el portero y ha caído Rashford.
Yo creo que Mendilibar se ha ido, ¿eh?
Yamal. Zolakis bajo palos. Tira Yamal. ¡Gol! Un tiro fácil desde el carril del 10. Se la dejó Valde. Toma. Vio hueco.
¿Qué pasa?
¡Qué bueno, Rune! ¡Vaya mago, vaya dribbling! ¡Y gol de Fermín! ¡Gol! Hace un amago para irse por dentro. Se va por fuera. Centra. Hace un amago. Tira. Gol, el sexto. ¡Golazo! ¡Gol! Se la preparó con la izquierda, tiró con la derecha desde la frontal, junto al palo derecho. Y final, próximo capítulo del Barça en Brujas. Hoy ha goleado Barça 6 con hat-trick de Fermín López. Olympiacos 1, Joan Víctor, Víctor Joan.
Ahí están los futbolistas del Barça que vienen hacia el centro del campo.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest Barça 6, Olympiacos 1, golejada del Barça amb matisos, un Barça que es situa ara mateix, a l'espera dels resultats d'avui, 9è a la classificació a la Champions, amb dues victòries i una derrota. De seguida parlem del partit d'ahir de l'Estadi Olímpic de Montjuïc i l'analitzem en profunditat, però abans hem d'anar a Miami. No hi haurà finalment, com us deia, partit a Miami. Diu la Lliga que la promotora del partit, amb el soroll i l'oposició que veien que s'estava fent aquí, no ho han vist clar, i es cancela l'event. Tebas està molt enfadat, el Villarreal molt enfadat, el Barça accepta la decisió però lamenta també l'oportunitat perduda. Estem a Miami amb l'home a Cope allà, el Nacho García. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, hombre. Que hablábamos hace pocos días dando por hecho que se iba a jugar el partido allí y al final no, Nacho.
Pues al final nada, fíjate, y eso que ya incluso se había abierto la venta de entradas, ¿eh? Así que imagino que mucha gente de Relevant estará cruzando los dedos para que no se hayan vendido demasiadas, no creo, ¿eh? Porque además los precios eran altísimos, así que sí, fíjate, solamente unos días después se ha caído todo.
Sí, la Liga dice en su comunicado que la promotora al final, Nacho, no lo ha visto demasiado claro ante el ruido que se estaba haciendo, sobre todo en España, las protestas de los jugadores, la presión del Real Madrid, no lo han visto claro y al final se cancela el evento.
Sí, a ver, yo sí que quiero explicar algo, y es que si bien Relevant es una compañía y la Liga es otra y son socios, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, salvo que haya cambiado mucho la cosa, prácticamente estamos hablando de las mismas personas. Es decir, yo entiendo que en un comunicado externo la Liga no manifieste abiertamente que son ellos los que deciden suspender, pero al final la gente que trabaja en Relevant, en el proyecto de la Liga, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Es decir, no son dos compañías, son dos compañías a nivel administrativo, pero a nivel de toma de decisiones y de proyectos como este van de la mano, con lo cual al final mi interpretación, por lo menos de lo que pasó ayer, es que es la Liga. La que se da cuenta de lo que está pasando, de las protestas y de todo lo que pueda haber, sobre todo a posteriori, después de que se hubiera acelerado el partido, y deciden recular, ¿no? Y, hombre, contrasta mucho, sobre todo porque, como decimos, hace pocos días aquí en Miami lo anunció Tebas con una contundencia y con una solemnidad que, bueno, yo creo que ahora mismo sí que le queda un poco en duda, ¿no? Toda la imagen de solidez que mostró en aquella ponencia.
Sí, está bien ese matiz que haces y esa explicación que das, Nacho, porque la sensación leyendo el comunicado de la Liga es que es la promotora quien no lo ha visto claro y cancela el evento, y en realidad quien no lo debe haber visto claro con las presiones que habían ya políticas y tal es la Liga, ¿no?
Sí, a ver, si tú en el comunicado, esto entiendo que es una, a ver, esto es mi interpretación, si tú lo firmas en primera persona como la Liga, te está cerrando la puerta a volver a intentarlo más adelante, ¿no? Si al final esto es una decisión, entre comillas, de la promotora Relevant, que, insisto, es la propia Liga prácticamente y trabajan de la mano, bueno, pues como que la Liga tiene que asumirlo, no le queda otra y volverán a intentarlo. Eso sí, cuando vuelvan a intentarlo, pues seguramente tendrán todo más atado. Yo la sensación que tengo y lo que a mí me contrastaba de haber estado con Tebas aquí la semana pasada era, lo que te digo, esa contundencia con la que confirmaba todo. Me acuerdo que además yo le pregunté hasta en dos ocasiones, pero esto no lo puede parar nadie. Es decir, el Real Madrid, por ejemplo, y el resto de clubes que están en contra, o el Consejo Superior de Deportes, o los jugadores. Y él fue súper contundente. De hecho, con los jugadores dijo, no, si es que los jugadores quieren ir. Y a los dos días apareció De Jong diciendo que sí. No le parecía bien. Entonces, la próxima vez que lo intenten, porque no tengas duda de que lo van a intentar, yo creo que tendrán que hacerlo ya con todo atado y bien atado.
Nacho, aquí por la cultura que tenemos del fútbol y del deporte, podemos entender la resistencia que hay a sacar un partido de la Liga Española y llevarlo a otros países, pero yo creo que en Estados Unidos, que el concepto es muy distinto, no se debe entender demasiado bien esta resistencia, ¿no?
Es que estamos hablando de una cultura aplicada al deporte muy diferente, tú lo has dicho. Es decir, aquí el deporte, entre otras muchas cosas, es también espectáculo y es negocio. Y no es que la Liga, por ejemplo, en este caso no lo sea, pero yo creo que la Liga tiene mucho más arraigo en sus aficionados. Yo, por ejemplo, que sabes que cubro habitualmente la NFL también y NBA, es difícil, por ejemplo, aquí en un partido de baloncesto, que un equipo lo está haciendo rematadamente mal, el equipo local, y la afición le sirve, cosa que para nosotros es lo más normal del mundo. Yo solo he visto aquí en los Celtics y poquito más, no te creas que mucho más, la gente está más preocupada de ir a agarrar su perrito caliente y su cerveza en el descanso que si les están metiendo un parcial de 20-0, ¿no? Entonces, con eso, que es un ejemplo un poco, un poquito superficial, pero creo que se entiende bien, ¿no? Entonces, aplicado al otro es igual. Y luego, es verdad que en lo que es la adulteración de la Liga, que tanto se está hablando, claro, es que la Liga es una competición tan cuadrada, es decir, esto es todos contra todos, un partido en casa y otro partido fuera. En el momento en el que toques uno, ya puede ser mucha o poca, pero sí es verdad que se adultera. Sin embargo, aquí en el deporte de Estados Unidos, primero, en el caso de la NBA, por ejemplo, son tantísimos partidos que un partido fuera en México, como el que puedan jugar ahora dentro de poquito tiempo, ¿no? O en Londres, realmente no altera. Si un equipo va a ser el tercero del Este, va a ser el tercero del Este, juegue un partido en Londres o juegue todos en su casa. No hay una gran diferencia. La Liga yo creo que es diferente, son 38 partidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas razones para pensar que son competiciones y culturas muy distintas y por eso aquí se acepta y allí no. Aquí, por ejemplo, no hay una compensación. Si tu equipo, tú eres abonado de un equipo de NFL y tu equipo juega, como va a jugar, por ejemplo, Dolphins dentro de poquito en Madrid, no te van a llevar, te van a poner un avión para que vayas a Madrid a ver a tu equipo en compensación por lo que has pagado. No, ya está prorrateado, digamos, ese partido, te lo han quitado en un inicio y fuera, está todo más planificado. Y esa es otra cosa muy importante también, la planificación. El partido de Madrid, de la NFL, sabemos que se va a jugar desde hace mucho tiempo, incluso los equipos, está todo planificado. En el caso del Miami, del partido de Miami, el Villarreal-Barça, se ha hecho todo en los últimos meses y con la competición incluso en marcha.
Sí, sí. Bueno, pues habrá que esperar para ver un partido de la Liga Española fuera de España. Nacho, gracias, te mandamos un abrazo, hasta otra.
Un abrazo grande. Yo creo que se hará, pero hay que buscar bien la manera de hacerlo. No sé si fuera de lo que es la Liga, más como unos partidos de exhibición, como se han hecho ya por aquí, por México, incluso Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que sí que lo llegaremos a ver nosotros, Joan.
Bueno, veremos. Nacho, gracias.
Abrazo, chao, chao.
Otro para ti, chao. Ara Oliveros, agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del día.
La imatge del dia. Miami. A Frenkie de Jong no li agradava jugar al Villarreal-Barça allà. Hansi Flick tampoc. Estava content d'anar. Per tant, no hace falta decir nada más. A partir d'aquí, es poden fer moltes lectures expressades en comunicats que no em compensen. Ara resulta que la decisió de no jugar és perquè l'empresa Relvent, d'allà de Miami, no és capaç de vendre les entrades donats als dubtes que li arriben des d'aquí. Comunicats de Relvent amb complicitat amb el comunicat de la Lliga que atenten a la intel·ligència. Era un partit que s'organitzava grinyolant clarament des del principi. Únicament el Barça, el Villarreal i la Lliga estaven d'acord, faltaria més. La UEFA es rentava les mans si a contracorrent no s'oposava. I no hi havia més recolzaments, ni clubs, ni capitans, ni AFE, ni govern. Per tant, s'ha imposat la lògica i després de parlar de Miami 2 mesos, s'ha cancel·lat el projecte. Jo prefereixo anar a Villarreal que a Miami, 10 hores, 25 minuts de vol des de Barcelona, una barbaritat. Content també l'equip del Barça, content Hansi Flick i disgustat, naturalment, la Porta, que ja es veia a Miami el dia 20 de desembre. Però la Porta i Florentino i John Uriarte i Cerezo i Lausanne i un grapat de directius viatjaran, com ho fan des de 2019, a Aràbia Saudí per disputar la Supercopa d'Espanya. Tot plegat, molt incongruent.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:21 de la tarda, una mínima pausa i de seguida la golejada del Barça.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno, desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua, agua mineral Teleno.
Va por la banda, se va de uno de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta.
¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i 23, golejada del Barça a la Champions, 6-1 a Olympiacos, abans del clàssic de diumenge. Hansi Flick ja comença a apuntar al Bernabéu.
Bé, això va ser la temporada passada i és el passat, ara estem en una altra situació. Però jo sóc optimista, sens un positiu per la temporada passada i perquè crec que som capaços de guanyar a Madrid. Tenim un bon equip. Potser recuperem 2 jugadors o més. I avui hem tingut una gran victòria que ens dona confiança de cara al diumenge. I ja veurem. Tenim temps també per descansar i per preparar-nos per al partit.
El gran protagonista del partit d'ahir, sens dubte, Fermín, hat-trick i MVP.
Bueno, la verdad que muy contento. Creo que necesitábamos una victoria así. Y bueno, acabamos con buenas sensaciones y ahora a pensar en el clásico. Es un partido muy importante para el club, para nosotros, para los culés y nada, esperemos hacer un gran partido y conseguir la victoria allí en el Bernabéu.
Sería raro verte fuera del 11 después de lo de hoy, ¿no?
Bueno, eso lo decide el míster siempre. Yo intento demostrar en el campo para poder tener oportunidades y nada, pensar en el próximo partido.
Fermín, en declaracions a Movistar, busquem com és el dia després del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bon resultat, bona victòria, una golejada sempre va bé abans d'un partit com el clàssic i estaven els futbolistes, quan va acabar el partit, molt contents, eh?
Sí, estaven bastant eufòrics, eh? Sobretot Fermín, que es feia fotos amb tothom, amb el trofeu MVP després d'aquest hat-trick, el dia que tornava com a titular un mes després, feia aquests 3 gols. També Rashford es va apuntar a la festa marcant un doblet i també la Diana de Lamine Yamal de penal. El que passa que és un resultat molt avoltat i diria que enganyós perquè el partit el marca l'expulsió de Hesse, la segona groga, per aquella falta marca Sador. Diríem que és molt rigorosa I això doncs, és el que també va criticar en aquest cas l'entrenador rival de l'Olympiacos, Mendy Líbar, perquè doncs, segurament creia que el seu equip mereixia una mica més. Al final del partit jo estava a la gespa i realment vaig flipar, perquè hi havia més de 50 persones entre amics i familiars celebrant aquesta victòria, fent-se fotos, parlant amb els jugadors, i vaig veure una imatge també bastant curiosa, que va ser la de la Minya Malinicki Nicole saludant a Hansi Flick com si el futbolista li presentés la seva nòvia al pare. Sí. I va ser ràpid, eh? Va ser una presentació express. Hello, hello, nice to meet you, el mateix et dic, i ja està, però va ser la imatge simpàtica del final del partit.
Sí, sí, circula per xarxes. Escolta, ja s'ha de mirar el partit de diumenge contra el Real Madrid. Rafinha avui per fi ha fet part de l'entrenament amb el grup, no?
Sí, com estava previst, a part de l'entrenament amb el grup, 4 dies abans del Clàssic, l'objectiu és que el brasiler estigui a punt per jugar al Bernabéu almenys uns minuts a la segona part. També hi serà Ferran, que ahir ja et comentava, que ens va sorprendre a tots que rebés l'alta mèdica, donat que Flick va dir que fins dijous no li farien una ressonància per veure si podia estar al Clàssic, i finalment es va colar ahir a la convocatòria, tot i que no va jugar cap minut perquè era un risc que ho fes, era un risc que disputés part del partit. Per tant, precaució amb Ferran, i els dos, en principi, doncs, ja sí que podran tenir minuts el Clàssic aquest diumenge a partir de les 4 i quart al Bernabéu.
No podrà estar a la banqueta Hansi Flick, sancionat, avui ho hem sabut, s'ha certificat amb un partit pel comitè de competició, però el Barça intentarà o presenta recurs per anar a apel·lació.
Sí, el Barça li dona tot el seu suport a l'entrenador i per això avui mateix em diuen fons del club que presentaran recurs d'apel·lació, perquè a veure si apel·lació pot estimar les al·legacions i Flick es pot asseure a la banqueta del Bernabéu, tot i que també et dic que som plenament conscients de que no prosperarà després de competició hagi desestimat el primer pas, les al·legacions. El club no es vol quedar braços plegats, vol intentar-ho fins a l'última instància, però ja donen per fet que el que dirigirà l'equip al Bernabéu serà Marcus Sorg.
Perfecte, Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Les 3 i 28, temps per l'anàlisi, ara Esports Cope, busquem el nostre analista Champions, l'Àngel Pichi Alonso. Àngel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Sempre va haver una golejada, i més abans d'afrontar un partit com el de diumenge, el Clàssic, però és una golejada amb asterisc, no, Àngel? Perquè el partit va ser un fins a l'expulsió per doble groga del futbolista de l'Olympiacos, i després ja la cosa va canviar molt.
Sí, sí, està clar que ve molt bé, perquè vens de les dues derrotes davant del PSG i del Sevilla, i per les sensacions que transmetia l'equip, i això és obvi per recuperar la confiança. Però no per caure amb l'engany de dir, bueno, és un 6-1 que ens fa anar crescuts a Madrid i ja... No, perquè veritablement, mentre el partit va ser 11 contra 11, els dos primers gols del Barça arriben en les dues úniques rematades a porteria. Això és una efectivitat del 100%, i inclús pateixes amb el 2-1, estàs patint, i quan ve l'expulsió ja canvia radicalment el partit, no? Però, bueno, per recuperar sensacions i confiança. Però jo veig aquest Barça lluny del Barça de l'any passat.
Sí. Ha parlat Flick de dinàmica. Ha reconegut el propi Flick després del dia del Girona que l'equip no estava ni molt menys, o no està ni molt menys, amb la dinàmica que va mostrar la temporada passada, sobretot a la segona meitat de la temporada.
Sí, a veure, la passada temporada tu miraves els futbolistes i tots estaven, jo diria que per sobre, per sobre és un dir, no? Per sobre de les seves possibilitats, és a dir, estan rendint, però tots. I enguany mires i dius, home, pues sí, Pedri està ahí a aquest nivell, jo què sé, pots dir 3 o 4, però la resta no.
Sí.
I això és la gran diferència respecte l'any passat, que ho pot aconseguir? Sí, està clar que ho pot aconseguir, però tampoc vull caure en l'engany de que perquè has guanyat 6-1 a l'Olympiacos ja vas al Bernabéu a guanyar, que pots guanyar. Però les sensacions que m'ha transmès a mi personalment l'equip al centre del camp, que és l'ànima, perquè per mi el Barça de Guardiola, el Barça de les últimes dècades, l'alma, l'ànima de l'equip ha estat al centre del camp. I ara fins i tot noto debilitat al centre del camp, que toque l'Olympiacos, bueno, i em preocupa que el Bernabéu o el Madrid tingui més força al mig del camp que el Barça.
Sí. Des d'aquest punt de vista és una benedicció recuperar un futbolista com Fermín, que ja els 45 minuts que va fer amb el Girona van estar molt bé, ahir va ser el millor amb el hat-trick, però és que a més ara que parlàvem de dinàmica, aquest sí que té dinàmica,
No, sí, home, a veure, hi ha coses positives del partit d'ahir, sense cap mena de dubtes que hi ha, però jo que dic no, que no servisca d'engany per dir ahir ja està el Barça ahir,
sí,
el Barça l'any passat, no?
Sí.
Està clar que la notícia de Fermín és meravellosa, perquè ha fet tots els mèrits per ser titular i perquè aporta aquests jugadors que tenen rauxa, casta, que són agressius i tal, sempre van molt bé perquè contagien la resta dels companys. És una molt bona notícia la de Fermín, la recuperació i el gol que té. També és una molt bona notícia per mi en Rashford. Jo no era partidari de Rashford i he de reconèixer que m'està convencent. I hi ha notícies bones, Pedri segueix al mateix nivell, ara sembla ser que aquesta parella de central ja serà la més o menys la fixa, no? Mm. Vull dir que hi ha coses positives, sense cap mena de dubtes després del partit d'ahir, però ho deixem entre cometes, a veure com reacciona l'equip davant equips del seu nivell, en aquest sentit, com pot ser el Madrid o com pot ser Europa, equips de més categoria.
Ja esteu tres al club, de futbolistes espanyols que heu fet hat-trick amb el Barça a la Copa d'Europa, que avui surts allà als diaris
sí,
i tal,
sí,
Reixac
sí.
El 74, tu, la famosa del Göteborg, i era Fermín,
Sí. Sí. Bueno. Mira que no vaig jugar massa, però sempre que hi ha coses que sempre apareixo jo per ahí pel mig.
Sí, sí. Escolta, una última cosa, Àngel, de cara al clàssic que ja has començat a apuntar coses, es torna a parlar molt aquesta temporada de la defensa amb línia avançada, el diumenge el Barça s'haurà d'afrontar a Mbappé, que ja l'any passat va generar moltes dificultats, el que passa que en el partit del Bernabéu va caure moltes vegades en fora de joc, però per molt poc. A veure el Barça aquesta temporada si és capaç de fer el mateix o Mbappé és capaç de trencar-ho més vegades.
Jo personalment tinc la sensació de que serà més cauta aquesta línia defensiva avançada. A veure, si el Barça dona les facilitats que va donar contra el Sevilla, contra el Girona...
Estàs mort.
Perquè Mbappé no vull faltar a Porto, ni vull faltar a Brian, ni vull faltar, però òbviament jugadors de l'entitat de Rodrigo, bueno, dels que té el Madrid al davant, doncs no et perdonaran en aquest cas. Per tant, jo crec que sí, que no té per què renunciar a jugar d'aquesta manera, però jo crec que serà més preventiu a l'hora de posar la línia més avant o més enrere, no? En aquest sentit. Però jo crec que el Barça on ha de guanyar el Bernabéu, a guanyar el Bernabéu ha de ser l'amo al centre del camp. I veurem l'aposta de Hansi Flick, però jo crec que ahir és on l'equip pot guanyar el partit.
Molt bé. Àngel, gràcies per l'anàlisi. Una abraçada.
Igualment.
3:34, hola Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
No només va golejar el Barça ahir, va ser la nit de les golejades a Europa. Uah,
43 gols en la jornada d'ahir, Bueno, 4 de l'Inter al Sant Giloàs, 2-4 del Dortmund al camp del Copenhague, un golet de Fabio Silva, 6-2 del PSV al Nàpols, 2-7 del Paris Saint-Germain al camp del Leverkusen. Ara en parlarem de tot això, però comencem per un partit, per un equip, millor dit, que no rutlla fora de casa. L'Atlético de Madrid que va al camp de l'Arsenal i el teu equip anglès li clava 4. Van fer el que van poder. Una hora, Julián va estar veient una pilota al va ser, però després del primer gol anglès, l'Atlético es va desfer, Simeone.
Creo que el equipo compitió muy bien hasta el primer gol y después del primer gol pudimos haberlo defendido mejor, pudimos haber hecho favo en la jugada del segundo gol, no lo hicimos y no es mala suerte, sino son errores que los hemos cometido, y a partir de esos errores que hemos cometido, ellos han sido contundentes, han sido mejores, y en ese tramo de 20 minutos, cada pelota que tenían para gol era gol.
Bona nit pels equips anglesos, perquè el City va guanyar 0-2 al camp del Villarreal. La victòria consumada ja a la primera part, de la mà de Savinho, el gran Savinho a Girona. Haaland i Bernardo van afusellar el submarí. Empipada de Miami al marge, Marcelino se'n resignava a la realitat, però amb un avís per navegants.
Siempre después de perder estás triste y decepcionado, pero perdimos contra el City. Es la cuarta vez en su historia que el Villarreal juega contra el City. Las tres veces había perdido y la cuarta que me toca a mí, desgraciadamente, también tengo que decir que ha perdido. Eso, pues bueno, entra dentro de una cierta normalidad, porque además este City no es el de la pasada temporada, es un City diferente y muchísimo mejor, como así vienen diciendo los resultados y el juego.
Si no fos per l'accident al camp del Mónaco, el City estaria en el ple de punts. Minut 40, Bayer Leverkusen 1, Paris Saint-Germain 1. Minut 4 de la segona part, Bayer Leverkusen 1, Paris Saint-Germain 5. Autèntica tempesta, la que va aconseguir l'equip de Luis Enrique, un Luis Enrique ambiciós perquè el PSG vol repetir ple.
Normalment és difícil veure un equip que busqui guanyar-ho tot. Nosaltres ho vam fer l'any passat i aquest any ho intentarem. Serà complicat, però amb la confiança que tenim de la passada temporada crec que parlem d'un objectiu real, tot i que serà difícil si tenim present que hi ha 4 o 5 equips a la Lliga de Campions del nostre nivell.
No sé pas on col·locaríem la derrota del PSG a la final del Mundial de Clubs, si a la passada temporada o en aquesta. L'únic partit que va acabar 0-0 d'ahir...
El xutxo.
Cairat al mat i pafos.
Sí, senyor. Tot això va passar ahir. Avui juga el Real Madrid a partir de les 9, rep a la Juve, amb el clàssic a l'horitzó. Busquem les novetats. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes, adelante.
Xavi Alonso no mirará de reojo al clásico del domingo y hoy ante la Juve pondrá todo lo que tiene. Recuperarán la titularidad... Después de ser suplentes en Getafe, Vinicius, Güler y también Asensio en el eje defensivo. Ha vuelto a la convocatoria Mendy 6 meses después, aunque todavía no le da para ser titular. Está sancionado Carvajal, que ayer ya se entrenó con el grupo y que estará disponible para el Clásico. Está descartado Álava, con una lesión en el sóleo. Lo tiene francamente complicado Dani Ceballos y espera llegar Hausen. Hoy se llena el Bernabéu con 3.900 aficionados italianos en las gradas.
Gràcies, Miguel Ángel. També avui juga l'Atlètic Club en franja de tarda.
Sí, senyor. A l'hora del berenar, atenció perquè els bascos no han puntuat encara i el Karabakh arriba a Sant Mamés amb 6 punts. Moment pregunta d'un periodista d'Azerbaidjan que li interroga a Valverde sobre si li ha dit al vestidor als seus jugadors que poden guanyar el partit per 9-0.
No sé com és la premsa d'Azerbaidjan, però vamos... No sé què dir-li. Me ha preguntado a ver si les he dicho a los jugadores que les íbamos a meter 9-0. O sea, una barbaridad, en fin, sí. No tengo palabras.
Pregunta estranya, eh?
Hi ha preguntes que ni amb un gran títol de carnet d'entrenador estàs preparat. A més del Karabakh, el Bayern defensa el ple de punts a casa contra el Bruges. Chelsea i Liverpool buscaran la segona victòria. Els Blues contra l'Ajax, Stamford Bridge, i els Vermells contra l'Eintracht a domicili. El guanyador de l'Sporting de Portugal, Marsella, també arribarà als 6 punts. Gama mitjana, Atalanta, Eslàvia de Praga, Mónaco, Tottenham.
3:38, de seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ens acompanya avui també el Sergi Font, company de l'ABC. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, a sus órdenes, ¿qué tal?
Bona tarda. Ara parlem de la Champions, però abans, Miami. Jacinto, al final no habrá partido en Miami, ¿te ha sorprendido o te lo veías venir?
Hombre, en cierto modo sí, ha sorprendido un poco, porque parecía que Tebas lo tenía muy ligado. Por lo que poco que he podido leer, porque no he podido leerlo mucho, parece que ha sido el promotor el que se ha echado un poco atrás.
Ha sido el promotor, pero el promotor y la liga son prácticamente
lo mismo. Sí. Entonces, la sensación que me da es que en el momento en que sindicato de jugadores imágenes en televisión teniendo que no mostrar actos de protesta y demás, pues igual ha llegado un punto en que Tebas ha dicho, bueno, mira, esto va a ir a más y lo dejo estar. Me parece un ridículo importante de Tebas.
¿Sergi?
Sí, coincido completamente, porque aparte de estas cosas yo creo que se tienen que anunciar cuando ya está todo muy bien atado, sí. Y sobre todo yo creo que hay que trabajar un poco en la sombra para lograr el acuerdo de todo el mundo. Cuando realmente incluso los propios equipos implicados hacen el plante sobre el terreno de juego, yo creo que eso deja en evidencia pues a Tebas, al Barcelona y al Villarreal. Era un partido que nadie quería, solamente lo quería Tebas, al Barça y al Villarreal iban bien por el dinero que podían ingresar, pero evidentemente para mí yo creo que el plante de este fin de semana con los jugadores, sobre todo en el partido del Barcelona, con los jugadores también haciendo ese plante de 15 segundos sin tocar el balón, yo creo que es muy significativo. Yo creo que al final era algo que caía por su propio peso, y también no dudo que la fuerza que haya hecho el Real Madrid también ha tenido su peso, porque creo que ha tenido mucho que ver las quejas que ha tenido y las instancias a las que ha llegado para poder revocar la decisión de la Liga de poder jugar en Miami.
Sí, hombre, Jacinto, cuando el Madrid presiona, claro.
Hombre, claro. Eso es evidente. Y además, en este caso, bueno, la presión ya había llegado al CSD, había pasado por el TAT, entonces existía un riesgo, sobre todo para la Liga, para temas de que aquello pues no acabara bien del todo. Y entonces yo también no sé si eso ha influido la presión, seguro, del Madrid, pero me refiero a la posibilidad de que alguna instancia,
alguna denuncia, alguna tal,
exacto, algo de esto acabara mal. Y entonces, pues bueno, antes de llegar a eso, pues se marcha atrás y a correr.
Muy bien. El partit d'ahir, Sergi, golejada del Barça, sí, 6-1, però amb l'asterisc que fins l'expulsió de Gece el partit estava bastant igualat, bastant igualat.
Sí, jo vi vaig veure un Barça que va patir bastant, tot i que va tenir pues, dos dentallades, no? Que del Fermín, que va ficar el primer gol en els 6 minuts, quan l'Olimpiàcos estava pressionant molt bé, era un equip molt ben construït, que estaven, bueno, pues, no deixant respirar al Barça, perquè el Barça té una qualitat brutal amb els jugadors que té, però sí que és cert que, tot i que quan deixa a l'Olimpiàcos, que al final és el que estem veient en els últims partits, un Barça que domina, que té la pilota, però que molt feble en defensa, el Barça encaixa el primer gol, a l'Olimpiàcos es creix, i a partir d'aquí una decisió de l'àrbitre expulsant al jugador de l'Olimpiàcos, Gece, per una groga que per mi no és, ja condiciona tot el partit. Després, el penal, bueno, podem discutir si arronsa les mans o no les arronsa, però bueno, en qualsevol cas, jo crec que condiciona molt aquesta expulsió i, bueno, al final la golejada jo crec que és molt enganyosa, és a dir, és un 6-1 però que fins que no hi ha aquesta jugada decisiva no arriben als gols del Barça, que al final després són gols molt, molt que es podrien haver evitat. Jo crec que també l'Olimpiàcos va
penalitzar molt
el porter.
Sí,
no, i el porter el va penalitzar bastant també en algunes accions que crec que podria haver fet alguna cosa més.
Sí, sí. Bueno, y el domingo toca visitar al Bernabéu, Jacinto, y es verdad que tú miras al Barça futbolísticamente y a pesar de que va sacando los partidos, las sensaciones no son las mejores.
No, a ver, yo creo que ese es el examen, ¿no? O sea, ganar al Girona, pues hombre, se daba como obligación y costó mucho. Ganar al Olympiacos se daba como obligación. Al final se ganó bien, con goleada, un poco lo que decíais, ¿no? También momentos de duda. Pero el examen es el domingo, porque además este año yo sí creo que el Madrid siente que el año pasado salió humillado, creo que van a ir con sangre en los ojos, van a ir a hacer daño. Y ese partido, además, este año, tal como está el Madrid, que contra los equipos pequeños no se está dejando puntos, porque juega fatal al fútbol, es verdad, pero lo está sacando. Entonces, para mí ese partido se juega en un porcentaje importante de la Liga. Entonces, ahí es la hora de la verdad. El Barça llega como llega, con los lesionados. Sí. Y hay que ver si en ese momento, en ese partido, en esa situación, dan el do de pecho. Nunca se sabe. En estos partidos nunca se sabe. Parece que llegas fatal y puede pasar cualquier cosa. Pero es verdad que veo al Madrid quizá con ganas de hacer daño.
Sí, ¿no? Y sobre todo que con el Barcelona con la obligación, aunque juega en el Bernabéu, de dar el do de pecho después de lo que sucedió contra el PSG. Es decir, es un poco limpiar la imagen, porque sí que es cierto que se ha ganado el Girona, que se ha ganado como se ha ganado en la prolongación del partido de Chiripa, como aquel que dice, con el gol de Araujo. Ayer, con tal y como va, que es un 6-1, es cierto, pero sufriendo bastante y condicionado por el arbitraje. Y venían de dos derrotas contra el PSG y contra el Sevilla, en la que la imagen del Barça era pues, bastante, bastante penosa. Con lo cual, yo creo que ahora, sí, es dar el do de pecho ante un equipo como el Real Madrid, después de haber perdido contra el PSG de la manera que perdieron, que el PSG desarrolló. Es decir, es demostrar que sí que tienen mimbres pues para poder hacer algo esta temporada.
Fermín titular, clarísimo, ¿no? ¿Jacinto o qué?
Y Fermín, vamos, titularísimo. Para mí, clarísimo, no está Dani Olmo, aunque estuviera, está mejor que él, pero sin estar, es que no hay otro. O sea, no vas a poner allí a muchos inventos no puedes hacer. Entonces, es un jugador que tiene gol, que tiene llegada, que ayuda en la presión, este jugador sí. Entonces, para mí es fundamental. O sea, ahora mismo está en un punto en que de frescura, de llegada, de ese hambre, que otros jugadores no lo están demostrando, con lo cual, para mí, absolutamente titularísimo. O sea, yo creo que la clave que todos tenemos en mente es qué va a pasar con el centro del campo del Barça, que es buenísimo técnicamente, pero que llega un poquito justo. El centro del campo de Madrid es menos técnico, pero mucho más físico. Hay que ver qué se impone más, el físico de Madrid o la técnica del Barça. Y luego, todos tenemos la duda de cómo llega Lamine, ¿no? Porque tiene la claridad que tiene, pero parece que físicamente le está costando. Los dos últimos partidos ha habido momentos en que desconectaba mucho, no ayudaba en presión. Entonces, en ese partido tiene que darlo todo. Yo no sé si va a estar Álvaro Carreras, porque parecía, yo creo que sí. Entonces, el año pasado fue uno de los pocos defensas que lo paró bastante. Entonces, ese duelo puede ser bonito.
Sí. És veritat, Sergi, que Lamine en els dos darrers partits, després del tema de la pubalgia i tal, ha començat bastant, amb bastanta xispa, però s'ha anat apagant, a mesura que ha anat avançant el partit.
Sí, jo és que tu feies la pregunta a Fermín titular. Jo crec que potser la pregunta és Lamine titular?
Sí, home.
No? Home. Sí, no, evidentment ha de jugar perquè és un jugador diferencial que amb un peu lligat a l'esquena, com aquell qui diu, et marca la diferència, no? En un moment donat. Però porta uns partits que yo no sé si es que el helicóptero le está perdiendo un poco la, ¿no? Está perdiendo una mica al nord, amb alguna cosa, no sé si es la pulvalgia, si es el amor, no sé lo que es, però en qualsevol
cosa... L'amor sempre va bé, home, l'amor sempre ajuda a tot.
Sí, bueno, no sempre, no sempre. No. Però bueno, que escolta tu, que sí, que ojalá sigui diferencial, però realment té el que has dit tu, una xispa al principi és com la gaseosa, no? Molt efervescent, però es va apagant i al final, bueno, pues, s'haurà de veure què és el que li succeeix, si és que físicament no està bé, si és que no està centrat, si és que està una mica dissipat, no sé, ja veurem.
A veure què passa diumenge, ho comentarem, amics. Jacinto, Sergi, gràcies, els dos.
A vosaltres.
Adéu, seguim.
Adéu.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
El Barça goleja Europa amb portes del clàssic. Faria bé en aparcar una excessiva eufòria i tocar de peus a terra. Ho vivim aquí, amb la passió de l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego.
Aquest diumenge, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid, Barça.
Manolo Oliveros,
Elena Condis,
Miguelito,
Josep Maria Minguella,
Santi Cañizares,
Poli Rincón,
amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
María, penso que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer...
Passión Vega, Més de dues dècades de trajectòria, una de les grans veus de la música espanyola. Passión Vega arriba al Festival Íntims de Casino Barcelona per regalar-nos un emotiu recorregut per les seves cançons més icòniques amb aquesta fusió de música amb arrels espanyoles i cançó iberoamericana. Casino Barcelona et convida al concert de Passión Vega. La cita aquest dissabte, 25 d'octubre, a 11:15, a la sala Cotton Club, per viure una nit plena de màgia i emoció. Atenció que tenim una entrada doble per la primera trucada al 93-270-37-81. 93-270-37-81, Passión Vega, Festival Íntims, aquest dissabte, sala Cotton Club, Casino Barcelona. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Nosaltres tenim el Pep Poblet, eh? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Farà un concert abans del partit del dissabte, Pep Poblet, amb el seu saxo.
I teniu a Pere Milla, que està fent una grandíssima temporada, també.
Pere Milla, sí senyor, de Lleida, que tornarà al Camp d'Esports d'aquí una setmana. Ha dit que serà, sens dubte, un partit especial. Com ho serà el partit contra l'Elx, que va ser casa seva fa un parell de temporades. Un Pere Milla que ha estat avui a la sala de premsa de Sant Adrià, després de l'entrenament de l'equip. Avui, per cert, Puado està molt, 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 molt recuperat i poc a poc va ficant-se en feina per estar aviat en dinàmica de partit. Pere Milla parla del canvi abismal que hi ha hagut entre l'Espanyol de l'any passat i l'Espanyol d'aquest any.
Es va fer un mercat molt bo, hem consolidat una base i així és molt, molt més fàcil. Els jugadors que ja havia coneixen el míster, coneixen el que vol el míster i bueno, és molt difícil estar 38 jornades amb un màxim nivell i bueno, és molt difícil saber llegir aquests moments que tenen els jugadors per donar amb la tecla i fer l'equip més bo.
Diu que Manolo els fa a tots millor, un Pere Milla que ha jugat un munt i que jugarà contra l'Elx, ja ho va fer a segona divisió. Serà, evidentment, un partit especial per ell.
Un partido especial, ya me enfrenté a ellos el año que estuvimos en segunda, estuve allí unos años fantásticos, lo recuerdo como mi casa, lo siento así. Veré a muchísimos amigos que hay ahí, jugando ya no quedan muchos, pero sí que en el staff tengo alguno. Así que bueno, partido especial, pero bueno, ya saben cómo soy, que yo quiero ganar siempre, así que ellos también me vendrán ahí con ganas de... Toca la moral.
Ha jugat en 7 partits més que tota la temporada passada al Pere i la pregunta clàssica d'aquests dies. Edu Expósito, és el teu millor moment? Sí. Pol Lozano, és el teu millor moment de la carrera? Sí. Pere Milla, és el teu millor moment de tots els temps?
Sí, això últimament no sé per què m'ho pregunten molt, si potser és del millor moment de la meva carrera. Sí, jo diria que sí. A l'Elx vaig estar molt bé els anys que vaig ser-hi. Però bueno, jo crec que m'ha durat com a jugador i com a persona, així que sí, físicament em trobo molt bé, sí.
Demà a les 6 de la tarda en aquest estudi assegut al costat del Javier de Aro l'amo de l'Espanyol, Alan Peix, així que
l'escoltarem i el divendres recuperarem algun fragment aquí a Esportscope.
Sí senyor.
Quique, gràcies.
Bona tarda.
Això a l'Espanyol, el Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Com està el tema? 3 dies per rebre l'Oviedo.
Bastant d'optimisme al Girona amb recuperar jugadors, és a dir, amb tenir més fons d'armari, casos de jugadors importants, que han de ser importants els noms que et diré al Girona i que en qualsevol equip formarien l'11 titular. Unagi i Lemar apunten a que poden estar contra l'Oviedo. No t'estic dient que juguin com a titulars, perquè òbviament estem parlant d'un període d'inactivitat important, sobretot en el cas de Lemar, però que sí li donin alternatives a Mitchell per confeccionar un 11 que jo crec serà molt similar al que es va veure el dissabte i va funcionar, sobretot a la primera meitat, sí, davant el Futbol Club Barcelona, potser amb l'únic canvi d'Ivan Martín, que estava sancionat, jugador ara mateix fonamental i més amb aquestes absències, per exemple, d'Unagi al mig del camp, no tant de Lamar, que és de mig camp cap endavant, però són els dos noms propis que posem a sobre de la taula quan falten 3 dies per aquest partit, però el titular seria que sembla que el Girona va recuperant efectius per un altre partit que és vital, perquè recordem que després de la derrota i la combinació de resultats ha tornat al pou de la classificació a CQE i ara és, a banda d'un partit important per sumar 3 punts i anar pujant posicions, un rival directe que sembla ho serà des d'ara i fins a final de temporada, com és l'Oviedo.
Totalment. I una més de futbol per acabar. Recordareu que hi havia un litigi entre el Nàstic i Eder Mallo, l'àrbitre d'aquell famós Nàstic Màlaga de promoció de sense primera Gil. Tema arxivat, no?
Bueno, arxivat. Novetat. El jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona arxiva la querella presentada pel Nàstic contra el col·legiat Eder Mallo. Pensa que no hi ha indicis de delicte en l'actuació del col·legiat en aquell partit que es va jugar el 22 de juny del 24. Acusació d'un presumpte delicte de falsedat documental i corrupció al Deporte, fonamentat en un informe elaborat per l'agència de detectius Método 3, que va considerar que l'àrbitre va actuar contra el Nàstic de manera premeditada. Dic episodi perquè fonts del Nàstic ja han confirmat a l'agència EFE que tenen la intenció de presentar recurs davant d'aquesta resolució judicial.
Molt bé, tocarà seguir-ho. 3:54, fins aquí al futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ya está aquí la Champions.
La gente tiene ganas.
Y viene cargada de partidazos.
La gente quiere fútbol.
Este miércoles desde las 6:30 de la tarde, Athletic Club, Carabao, Real Madrid, Juventus.
Tiempo de juego, bienvenidos.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo lo jugamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bàsquet, Albert, tenim competicions europees, guanya el Manresa a l'Eurocup.
79-86 en una pista complicada, amb una pista amb un ambient hostil com és la de l'Aris de Salònica. 79-86, tercera victòria a l'Eurocup en 4 partits, 3-1 al balanç en aquest grup A pel conjunt del Bages. Destaquem els 20 punts i 26 de valoració d'Ova Sohan. Atenció al que explica els companys del Ganxo, l'entrenador del Baxi Manresa, Diego Campo.
Era un ambient increïble. El rival tiene muy buenos jugadores dentro y fuera. Bueno, es una victoria que nos refuerza mucho en un estilo y en entender que es más importante que meter o no meter tiros, es importante jugar para el equipo.
Ve a Europa, al Baxi Manresa, ve també a la Lliga Endesa, tot i que arrossega aquesta derrota a l'últim partit davant el Dreamland Gran Canària. De l'Eurocup a la Champions del bàsquet, avui a 3-9, 20-45 a l'Olímpic de Badalona, té partit la Penya, que està invictus, ho ha guanyat absolutament tot a la Lliga Endesa i també a la Champions. És la tercera jornada, tanca la primera volta de la fase de grups d'aquest grup C, Penya Bursaspor 20-45, i també juga l'Uni Girona a partir de les 7 de la tarda a Fontajau davant el Bourges francès, tercera jornada de l'Eurolliga. Recordem que aquí les gironines defensen el liderat.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem amb handbol. El Granollers empata 24 a Romania en partit de Lliga Europa. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bayori? Buena tarde. Sí, un partido que tenía controlado a falta de 12 minutos para el final con una ventaja de 5 goles, pero a partir de ahí una concatenación de errores unidos al acierto del rival provocó que el partido acabase en tablas. Un resultado que junto con la derrota frente al Arus en la primera jornada deja al equipo vallesano con solo un punto fuera de las dos primeras plazas que dan acceso a la siguiente ronda. El jugador más destacado fue Marcos Fis, recientemente convocado por el seleccionador Jordi Rivera con los hispanos, autor de 5 goles. El técnico del Granollers, Antonio Rama, muy decepcionado con su equipo.
Un partit que a falta de 12 minuts guanyes de 5. Per molt que tinguis errades, has de guanyar. Penso que no m'ha estat a l'alçada. Ha sigut un partit amb moltes errades, un partit on penso que hem estat molt, molt inestables, no? Però hem fallat molt, hem fallat llançaments, hem fet molt gran el seu porter, hem llançat fora de la porteria i en els moments claus no hem estat bé. I en altres moments una mica de desastre.
El martes 11 de novembre en la pista del Grosic esloveno.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Phil, superstar.
La segunda amarilla, que ni le roza, que sea para segunda amarilla, me parece una locura. Y el penalti, es muy difícil que yo pueda ganar aquí.
28 partits, una victòria, no? Pues contra el Barça, crec,
nada,
esta
nada, allà va el tren del Barça. No sé què us ha hecho Mendilibar para estas cosas que le pasan cuando va a jugar al campo del Barça, pero bueno, vamos a ver.
El tren aquest per això va per tot arreu, eh?
El tren va camí...
Uns dies va cap aquí, uns dies va cap allà.
El tren va camí del Bernabéu. Sí, ja veurem no, si...
Sí, ja veurem.
Si se l'atura.
Ja veurem el tren.
O no se l'atura. Va, Ángel Haro, presidente del Betis. No creo que lo de llevarse un partido a Miami sea adulterar la competición. Pero claro, me costaría ver al Betis jugando de local fuera de Sevilla. Javier, ¿en qué quedamos? Deixa'm que digui, Valllòrica, el Ibiza, després de l'etapa Paco Gémez, té nou entrenador que no és cap altre que el grandíssim Miguel Álvarez.
Les enquestes, en clau Barça, no hi ha partit a Miami. Què us sembla la cancel·lació del partit? Us sembla bé a la majoria, el 77%. En clau espanyol sobre Pere Milles, ha estat injust amb ell, sí, 51%. En clau Girona, teniu la sensació de que l'equip millora, sí, 59%. Arribem a les 4 de la tarda, avui més tiempo de juego, més Champions al Madrid i l'Atlètic Club. Que vagi bé!